Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Els xinesos ja fan superproduccions de pel·lícules de ciència-ficció.
Bueno, més que superpel·lícules són com tràilers de videojocs, però que duren durant 2 hores.
El cert és que ho fan amb un tracte i uns referents diferents als nostres, però no per això menys sorprenents. La pel·lícula que parlarem avui es diu Wandering Earth.
Wandering Earth ens la va recomanar en Benjamí, que va sortir escandalitzat. En Raül ja diu que és una merda com un piano. Jo sempre dic que és interessant.
No, diu que la pel·lícula no... Però que el llibre
em va agradar més el llibre, però sí. Això és que el Raül necessita ulleres de pasta. Necessita ulleres de pasta perquè evidentment és el que diria tothom, tota persona com jo amb ulleres de pasta. El llibre em va agradar més.
Després hi entrem. En Johnny Ive deixa...
Perdona. Sir Jonathan Paul Ive
deixa Apple ara, tot i que ja l'havia deixat anímicament fa temps.
Sí.
Tot això i més a l'episodi 402.
Encara està gordo?
Ha baixat de pes ara.
Sí? Ha baixat de pes, sí. I tal.
S'ha alliberat.
S'ha apuntat al gimnàs.
S'ha alliberat.
La foto d'Apple encara és de fa 40 anys.
De quan estava canyon.
Sí. Doncs això, tot això i més a l'episodi 402, temporada 12, de Mossega la Poma a la piscina.
Swimming Pool Edition, i a més aquesta vegada tenim amb nosaltres a la Tere Carral Blau, des de Zeta Testers.
Hola, mosseguis.
Tu has estat a Mossega la Poma?
No.
És la primera vegada?
Sí.
Guai.
Sí. Veus, vaig escoltant de tant en tant.
Quan diem barbaritats.
Sí, i tant.
Doncs això, ara anava a presentar-vos a tots. Marc Alier, la Tere, el Magma, que ha vingut amunt.
Hola, amb un Tesla, que el torno demà.
Però el teu Tesla no va bé, tio.
No, derrapa.
Derrapa quan l'agafo jo.
Espero que no hagi de derrapar més.
No, però el problema, jo m'esperava que, sent tan llarg, m'esperava que em sobrevirés.
Està molt baix al centre de gravetat.
I subvira.
Està molt baix al centre de gravetat.
A mi m'ha avançat per l'autopista, eh? Sí. A velocitat, anava ràpid.
Era culpa de l'autopilot.
El problema és que jo he fet que el Magma xisclés.
Sí, una mica.
És que m'ha vacil·lat. M'ha dit, trepitja'l a fons. Dic, vale.
No el trepitgis més a fons.
Però no tant.
Bueno, doncs tot això...
Tu m'has dit a fons, eh? A fons és a fons.
A fons.
Tant a fons fa mal, ja.
Si no, has de dir la puntita. La puntita anem més. Però si és a fons, a fons.
A fons, duele.
Ai, senyor, no canviarem mai. Vinga, tot això i més en aquest darrer episodi oficial de la 12a temporada de Mossega la Poma.
Per cert, saps què li diu la gallina al gall? A poc a poc.
Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs no sé per on començar. Voleu que comencem pel tema de Sir Jonathan
Paul Ive? El Sir Johnny Ive, home, a veure, explica què ha fet. Què ha dit en Johnny?
Bueno, home, jo crec que tothom el coneix, però pels que no tingueu referències, que crec que no serà
sí,
cap...
Sí, escolta, Mossega la Poma, no sé qui és en Johnny Ive.
No, però, mira, jo...
On heu estat?
Fent recerca de coses... bueno, he vist algunes coses que no coneixia. Primer, és el dissenyador dels Mac, dels iPods, dels iPhones, i encara va estar involucrat, tot i que no va ser dissenyador principal de l'Apple Watch. Mm-hmm. Sí que és veritat que sèries...
És el CDO,
sí.
Chief Design Officer.
Sí.
Era.
L'Apple Watch, aquell que valia 6.000 pavos, o sí, no sé quants eren,
l'Edition,
sí. Aquest que ara ja no es fa.
No.
No, perquè
es va ser un frac.
És el Dimitri Edition.
Ningú compra un rellotge de 17.000 euros.
Però és que
era
el sèrie 0, que no tenia cap continuïtat.
Clar, perquè la gent que es compra aquests rellotges, que és per deixar-lo a los hijos, als nets... No pots comprar un rellotge de 20.000 pavos i que al cap de 2 anys vagi lent.
Doncs la idea aquesta de fer aquest sèrie Edition crec que va ser ser seva.
Sí, de fet ell està interessat amb els wearables i la moda i tot això.
Els van vendre. Però el tema és molt interessant, que amb el món dels rellotges hi han els rellotges superbaratos, que de fet ara els Casios aquells els Casio, que...
Tornen, i es pots trobar a Amazon amb afiliats de Mossega la Poma molt bé de preu.
A mi em van comprar un per la primera comunió, un Casio d'aquests.
I encara el tens.
No,
jo tenia un que tenia com molts numerets, feia de calculadora, tenia un mogollón aquí com de moltes tecles.
A més, eren water resistant fins que els hi canviaves la pila. Quan els obries per canviar la pila ja deixaven de ser water resistant.
Eren xof resistant.
I després va haver una època que et donaven rellotges d'aquests tipus Casio, te'ls donaven amb els paquets de magdalenes. Hi havia unes magdalenes, als anys 80, compraves magdalenes, a tu et sona això?
O galetes cueta.
Et donaven un rellotge d'aquests, i llavors anava com tenies, o posaves tres rellotges a la vegada i coses així. Doncs amb el... Això ho tenies. I en canvi, llavors hi ha els rellotges superbaratos, el típic de los chinos i tal, i després el que hi ha és els rellotges aquests de molta pasta, diguéssim, de 10.000 euros cap amunt, que... I hi ha gent que els compra i tenen tot un mercat. I el mercat entremig, bàsicament, només està Apple.
Bueno, no és cert, perquè
Apple i Xiaomi.
En el món dels esports també la gent té Garmins.
Garmins i les Fitbits i tal.
Sí, que el Redordín sempre ens diu que parla amb que paga un Garmin Pay, que em sembla que és l'únic que ho fa servir.
Ah, notícia d'última hora. Per cert, en breu... Breu no sé quant de temps, però possiblement siguin setmanes, no mesos. Els que som usuaris de caixa d'enginyers ja podrem pagar amb una targeta Euro 6.000 d'Apple Pay.
Sou els últims, no?
Som els últims de la tribu.
Doncs, és l'única entitat bancària catalana, em sembla.
Sí, però té implantació a tot l'estat, però és d'arrel catalana. Johnny Ive ja estava una mica desconnectat de la part de productes des del 2015. Un cop es va presentar l'Apple Watch, que ell va estar a l'escenari, o va sortir, no sé si en vídeo.
Em sembla que va sortir el vídeo.
Sí, ja es va centrar en el disseny
del
nou...
Era fantàstic, aquelles locucions que feia, es posava allà davant de la càmera...
Però saps una cosa? Jo pensava que era impostat, i l'he vist aquests dies fent recerca i llegint una mica la seva història...
I parla així.
Parla així de natural, perquè una escola de disseny anglesa, perquè ell va estudiar, crec que va ser a Newcastle o a Manchester, no recordo, una universitat molt famosa de disseny on també van estudiar altres famosos, crec que va estar el David Bowie també estudiant en aquella universitat. Doncs el vaig veure en un vídeo explicant un disseny d'una motxilla que li havia portat una noia d'Àfrica, una noia d'un poblet de pocs recursos, i també d'un altre noi d'Anglaterra, d'un poblet també petit, de Gales, no sé què. I estava, era un vídeo que no tenia res a veure amb Apple, parlava del món del disseny, parlava ell dels seus estudis i parlava de com millorar aquest disseny que havien fet uns infants, no? I parlant-li als infants. I la seva locució era exactament igual com amazing, etc. Que diuen els vídeos.
Una cosa interessant de la gent que viu a Anglaterra en concret és que la forma com parla una persona, la forma en què s'expressa i l'accent que tenen denota molt el nivell sociocultural d'una persona.
Però això no cal que sigui a Anglaterra, això passa exactament igual a Barberà del Vallès.
No, però Anglaterra és exageradíssim.
El crit de Jennifer i Jonathan? No, sí,
la Jenny i el Jonathan.
Jenny, sí, però a Barberà passa igual,
I la Choni.
Doncs això, el 2015, un cop es va presentar l'Apple Watch en l'escenari, d'anar a la keynote, Johnny Ive ja es va centrar més en el disseny del nou quarter general d'Apple a l'Apple Park.
Aquelles taules que era per treballar de peu.
I ja va marxar del dia a dia. De fet, hi ha qui li va criticar gent que estava en el departament de disseny d'Apple, li criticava que per l'Apple Watch gairebé no havia aparegut a Cupertino. Ell, després de lo de l'Apple Watch, ja no va aparèixer gairebé mai més per Cupertino. Ell treballava a la subvenció, anava a l'Apple Park i passava de tot.
Però una de les coses que a mi m'interessen d'aquest cas del Johnny Ive és una persona que en el seu dia van estar treballant amb el Steve Jobs i amb tot aquest equip del Dream Team.
Era dels últims, dels que va reclutar l'Steve Jobs.
És de l'equip que va portar l'Steve Jobs, que hi ha el Phil Schiller, l'Eddie Q...
Que en l'última keynote el Phil Schiller tampoc s'ha vist.
No s'ha vist. Però hi ha el Phil Schiller, l'Eddie Q, hi havia l'Scott Forstall, que és el que va fotre...
El dels mapes.
Va fotre unes quantes cagades, i la cagada grossa va ser la dels mapes.
I era un amant de l'esqueomorfisme, també.
Sí.
Que van fer risites quan...
Però
el van fer fora.
El Johnny Ive és un gran admirador del dissenyador que feia els electrodomèstics de la casa Brown. La màquina aquella d'exprimar tronxes, l'exprimidor de tronxes.
Sí, que sembla una aranya.
Tot aquest tipus de... I tot aquest... ell, hi ha una sèrie de dissenyadors icònics, com per exemple el que feia el Warhol, que va dissenyar la sopa Campbell.
Bueno, no, la sopa Campbell era una llauna que una ja existia, però que es venia. Però ell va fer d'aquella llauna una icona artística.
Una icona artística. I el tio que va dissenyar doncs, els electrodomèstics del Brown, que a més a més eren màquines que no han passat de moda, o sigui, tu agafes el disseny de la màquina amb la que jo exprimia el suc de taronja als anys 70.
Perquè era un disseny funcional.
És un disseny funcional i com a temporal, i llavors hi ha la impressió que aquests elements de disseny fantàstic han d'estar com en un museu. I ell d'alguna manera buscava aquest tipus de disseny. L'element més clar és el cubell de vàter, i que el cubell escombraries aquell...
El Mac Pro.
Del Mac Pro. En comptes de...
Paperera.
La paperera aquella tremendament no connectada amb la funcionalitat. Era molt maca, pots ficar-la amb un disseny.
Amb els usuaris, sobretot amb els usuaris d'aquell perfil d'usuaris.
De fet, ho van dir a la Keynote. Us pensava que no podíem innovar més? Aneu-vos a prendre pel cul, ho va dir en anglès.
Què?
No, va prendre pel cul, no. Va dir
my ass, o alguna cosa així. Can't innovate anymore, my ass.
Sí.
No sé com es podria traduir aquesta...
I els collons. Que per cert, aquest tipus de llenguatge, us recomano que seguiu el Mondubegate, que ha sigut un fil de Twitter, ja l'has vist, ha sigut fantàstic. A Twitter es veu que una sèrie de senyors del sud de València, hi ha primer un senyor gran que puja en bicicleta al Mont d'Uber, que té una pronunciació estranya, que és una muntanya que hi ha pel sud de València, i puja i diu, collons, aquí no us heu de prendre putingos, i diu, cancel·lar, i vi, botifarres, i collons per pujar aquí. Llavors n'hi ha un altre, un senyor que està rentant vidres i que li contesta, i llavors hi ha un altre amb un calvo amb una barba molt llarga, i hi ha tota una sèrie d'australopitecs valencians que es van allà insultant-se mútuament, passant soteta, hòstia puta que bé, de veritat. A més, un vocabulari fantàstic, coses com botacharcos
i xafes
pardenyes.
En el meu poble, quan diuen un pam, diuen com la barba d'un gripau. Això fa com la barba d'un gripau, un pam.
Bueno, els gripaus no tenen barba, tenen pam.
Jo pensava que era sofisticat dient coses com dropo o gamarús, que aquests tios són...
Si escolteu, per cert, si escolteu veieu el fil que està esmentant en Marc, els primers 4 o 5 vídeos són de la zona, que és el sud d'Alacant, és la part d'Alacant entre centre-sud, centre-nord, i la veritat és que a mi em recorda molt parlar de la meva àvia, que era de Monòver, que era de prop d'Elda, i té aquesta parla que es conserva, i és la veritat és que està molt divertida. Bueno, tornem a Johnny Ive.
Àvies de Monòver, dius? Jo tinc una tieta allà.
Bueno, doncs, el que dèiem...
Som a néixer a Zorín, l'escriptor de
llengua. La paperera aquesta del Mac.
Que per cert girava, la paperera.
Sí, sí, era guapíssima. No, era superxulo, o sigui, era un disseny molt xulo.
El que passa que van apostar perquè el mercat fes productes externs o es pogués extensionar amb cables i això, i el mercat no va respondre.
I el que han fotut ara és dir, al final, què voleu els pros? Voleu un ratllador de formatge? Doncs més ratllador de formatge que abans. Sí. Ja està. Què és el que vol el client? Això, doncs, dona-li el que vol.
I un peu de 1.000 euros, que és el que tothom...
I un peu de... Sí, però això és una altra cosa. Però jo crec que estava amb això, amb el rotllo aquest de ja buscar, ja no buscar fer l'element icònic. Jo crec que l'element icònic ja l'havia fet.
No creieu que en Johnny Ive es va com decebre pel fet de no ocupar la posició de CEO quan va morir?
Jo crec que no està capacitat.
És que ell no era. No,
jo crec que ell no volia.
No està capacitat. No.
De fet, l'herència li va transmetre el mateix Steve Jobs
en el Tim Cook.
Ell va dir que fos Tim Cook i dirigís la companyia.
Sí, però el Johnny Ive, o sigui, està tan capacitat tot per dirigir Apple com jo, per exemple, de ser rector a l'UPC. No està capacitat.
No està capacitat. Jo puteria, però...
Jo fos catedràtic i em presentés, podria guanyar, però no estic capacitat per fer la feina ben feta.
Tu no aguantaries a segons quin sople flautes.
Exacte, i has de fer molts peripers.
Anava a dir una altra paraula, he canviat, no sé si s'ha vist el gir d'últim moment.
Sí, en comptes de dir polla, ha dit flauta. Que n'hi ha, però dius, el Johnny Ive no està capacitat. El que ens necessita precisament és en Tim Cook, sobretot amb el tema.
Tu ho has dit quan estàvem preparant el programa, i ho fem sovint.
Fem com el programa abans, ens trobem a parlar i fem el programa.
I sempre quan acabem diu el mateix, mira, ja m'he fet el programa, llàstima no haver-lo gravat.
I el Marc apunta les coses al guió.
Segur, sí. No, però està bé, això perquè veieu que fem coses, diguéssim, fora d'antena, i va bé explicar-les de tant en tant. Doncs... tu m'has comentat una cosa que m'ha sorprès, és que ja fa un temps que en Johnny Ive ja no està tant per dissenyar aquells productes que li molin a la gent, el que feia abans amb l'iPod i tal, sinó una mica com per crear el seu propi museu.
Exacte.
Museu del disseny, no?
Sí,
però
sí,
a més es nota que no ha estat, perquè per exemple repassem una mica els dissenys que hi ha hagut últimament. El Magic Mouse 2, per carregar-lo l'has de posar de manxa amunt, de panxa amunt.
Toca't els collons i diré quina és.
Que jo un cop he reflexionat sobre això, i algun cop em sembla que ho hem dit, a lo millor ho van fer expressament perquè tu no poguessis tenir el ratolí connectat permanentment amb cable. Podria arribar a ser que fos...
Sí, Apple és bastant cabrona en aquest sentit d'obligar la gent a treballar d'una certa manera.
Si tu fas un disseny, fas un ratolí inalàmbric, segur que més d'un el tindria sempre connectat amb cable, i és possible que això... Llavors, la joroba, la gepa...
El clítoris.
De la funda, no.
Ah, no, el clítoris és allò que hi ha al mig, no?
Això no ho tenen els Macs. Això no
estan els PCs.
Només estan els nous.
No, el clítoris és del mouse de PC.
Oblideu això.
Sí.
Sí o no, Tere?
Sí, sí.
Sí, sí, és boleta, el del Marc. És una boleta.
És un Lenovo.
No, jo em referia a la funda aquesta geperuda amb bateria per l'iPhone, que és...
No, la tenia
sí, al cinema. És molt lletja.
No, et diré una cosa. Mira, no sé si és estètica,
és funcional.
És molt pràctica, està molt ben dissenyada. Que estigui just al mig i no als bordes fa que el telèfon l'agafis amb una sensació molt més prima del que és, i realment li dona una, dos vegades i mitja vida a l'iPhone per un, amb el mínim pes possible, en el mínim lloc possible i de la forma més ergonòmica.
Sí, però que hi ha marques que han fet coses similars i és bastant més estètic.
Siner, que m'estàs escoltant, no sé si encara estàs encara per aquí o ja estàs tornant a Carolina del Nerd, explica-ho tu i ens ho dius en un àudio i el posarem.
Per cert, ara que parles de...
Per cert, està molt maco el Sinner,
Sí,
el van veure,
sí.
Van fer una cerveseta i tu també el vas veure.
Jo no vaig poder, jo estava a les Mallorques, però en Sinner em va recomanar doncs, que entrevisti per cavalgar el cometa amb un expert en el tema de CRISPR. És un dels experts que hi ha aquí a Catalunya, de fet està, és català però està a Madrid. És el senyor Lluís Montoliu, que és un investigador doncs, que està, doncs, fa rates fosforescents.
Oh.
Exacte.
Que té un sentit pràctic de la vida molt
important. No, i té sentit.
No, perquè tu a la nit vols veure les rates.
Clar, si tens un hàmster...
Que faci les cucaratxes també.
Si tens un hàmster...
Paneroles.
Les paneroles, gràcies, thank you.
No, però...
Parlant de paneroles, aquest cap de setmana ha sortit la...
M'he matat 4 o 5 a la cuina.
L'arna del suro.
Sí?
Jo n'he matat unes 53.000, perquè he fet el viatge a Blanes, Barcelona, Barcelona, Blanes, aquest cap de setmana l'he fet com 4 vegades, i una d'elles a les 12 de la nit, venien totes a la llum del meu mini, i la mort de les arnes feia que enfosquí el far del meu mini.
Llums, sí.
I el mini té un far que sembla un ull de sapo, d'aquest, de gripau,
Quan jo ara fa molts anys tenia un Alfa Romeo 156 que fa punxa. I baixant també cap allà Reus, cap allà Riudoms, que uns amics allà Riudoms els anava a veure, matava tots els mosquits del món.
Tenim un 15% d'audiència que odia això que estem fent ara.
Okay, vale,
profundament. Ah. Això que estem divagant ho odia profundament. Ens
quedem amb el 85% que els agrada.
Bueno, sí. Dues coses de Johnny Ive. Una, les persones que el van substituir en el dia a dia va ser Richard Howard, que és Industrial Design.
Que aquest se'n va també.
També se'n va.
Se'n va amb ell.
I Alan Dye, o DAIE, no sé com es
aquest
pronunciaria.
Aquest és el que venia de Tesla, aquell xiquito?
Aquest és el User Interface Design, no, és aquest que era més jovenet.
Els Tesles derrapen.
I tanta raó tens, Marc Aliet, ara haig de donar, ara et dono la raó davant de l'audiència.
Oh my God.
Sense que serveixi de precedents, com jo he dit en el guió.
Tanta raó tens amb això de que Johnny Ive volia fer el seu museu del disseny, que crearà una empresa que es dirà com...
Johnny Ive?
No, es diu Loveform. Loveform.
Loveform.
On un dels seus... Ei, qui serà un dels seus principals clients?
Form o Form?
Apple.
Form.
Sí. Els seus clients seran Apple d'entrada.
Sí. Apple.
El primer és Apple, esclar. Sí, sí.
Jo crec que està bé que ens doni els dissenys, però sí, que no vingui els consells de direcció, que no hi ha qui l'aguanti. I ja està, home. I...
Vale. Jo crec que ha sigut una mica pactada i això ja feia bastant temps que ho estaven rumiant. Que últimament no se'l veia per res, no se'l veia ni a l'esquí, no als vídeos mai.
Però és que, a veure, no és el mateix.
Per què? A veure, una persona que es cuidava molt, que anava al gimnàs, que fins i tot tenia cos una mica de culturista...
Sí. Més de boxador.
Més de boxejador. Però, perdona, aquesta gent es cuida molt al llarg de tota la seva vida.
Clar.
I ara que tenia...
I nosaltres?
Nosaltres hem passat èpoques, Marc, perquè som humans...
Alguna vegada se'ns escapat.
Hi ha família, has d'anar a l'UPC, aguantar el rector... Pues no és el mateix que treballar.
El d'ara és molt maco, tio. Es vesteix de Jedi,
a
la campanya electoral es va posar d'Indiana Jones, el rector actual, m'encanta.
Hi ha un vídeo.
L'anterior...
Tornem a fer flashing d'aquests que ens agrada. Hi ha un vídeo a internet que m'encanta. Són uns pares... que portaven a les nenes a una activitat extraescolar.
Preciós.
Gimnàsia
rítmica.
Gimnàsia rítmica, això dels aros i tot això, no? I per donar-li una sorpresa a les nenes, van anar a parlar amb la monitora i van estar assajant bastants mesos per sortir ells...
El dia de l'espectacle.
El dia de l'espectacle.
I es marquen una coreografia.
Sí? Amb els aros i collons. Tot. Però la sortida com si fossin les noies...
No. Superben, o sigui, ells amb la seva panxa i amb els...
No tots tenen panxa. No tots tenen panxa, s'ha de dir,
N'hi ha un que està al mig que és allò, dius, ostres, noi, treu la piloteta i anem a jugar una miqueta a futbol, eh? Sí, sí, sí. Però els tios surten super serios, ben posats.
Ho fan tot, ho fan amb una seriositat exquisita.
Sí, motivats, sí.
I en el vídeo no es veu la cara de les nenes, de les seves filles, però jo hagués pagat el que fos per veure-les, perquè crec que és tan emocionant, una passada.
Sí, a veure, entre emocionades i pixant-se de riure.
Però que és la millor manera d'estar emocionat, pixant-se de riure.
Exacte, sí.
Bueno, ja no sé on estàvem. Ah, sí, perdó, digues.
El 15% ja han fotut el camp, eh?
Sí.
Vale. És que estem bevent cervesa, a més.
Que s'ha fet la seva empresa, que ja portava temps, que el 2015 el van fer chef, i suposo que va tenir que començar a gestionar equips, coses que no li... Que
això, a veure, una cosa...
Ja Apple ha canviat, ho estem dient tota aquesta temporada amb el tema d'operacions i serveis.
Hi ha una cosa molt difícil, i és una cosa que s'ha d'entendre, i és que, per exemple, si algú li interessa el tema aquest, en parlen molt bé en una entrevista fantàstica que li fa en Tim Ferriss en Robert Metcalfe. En Robert Metcalfe és el senyor que va inventar Ethernet. La seva tesi doctoral va ser inventar Ethernet i va fundar 3Com i companyia, o sigui, l'hòstia. I en Robert Metcalfe explica que no és el... Les empreses van pujant d'una mida en una altra. A mesura que tens una mida determinada, el conjunt de capacitats i d'habilitats que tenen les persones per portar-ho, doncs canvien. I no és el mateix una empresa que factura fins a 2 milions d'euros, passar de 0 a 2 milions d'euros de facturació, passar de 2 milions d'euros de facturació a 100 milions d'euros, de 100 milions d'euros a 2.000 milions d'euros...
De fet, de 2 a 5, de 5 a 10, de 10 a 100 i de 100 a 1.000...
Recordem que quan el Steve Jobs va tornar a Apple a l'any 97 o 98, les accions d'Apple van estar a $1. Imagineu-vos que algú hagués comprat aquell any i se l'hagués quedat. Rien-se de sacar el bingo, eh?
Però no tenim aquesta projecció.
No tenim aquesta projecció de futur, però llavors el tipus d'empresa que és en aquell moment quan arriba a l'Steve Jobs i es comença a carregar projectes, es carrega el DocBooks, ho carrega tot, eliminar màquines, es comença a follar gent, treu els CD-ROMs,
posa els peus a sobre de la taula.
Això era anterior. Posar-se els peus descalços sobre la taula quan venien banquers
és
en l'època de quan van inventar el banc, que això ho van fotre fora. Però és una cosa, allò, arregafes i poses un conjunt de anem a intentar coses xules i anem a tope, perquè no tenim res a perdre. O sigui, tu agafes, i és el 2007, i Apple amb l'iPhone la caga i no passa res. No passa res. Pots fer el que vulguis. En canvi, ara Apple, que està agafant i està facturant, doncs, els seus 20.000 milions de dòlars cada quadrimestre, doncs, o cada trimestre, doncs, la marca et va parir. No pots fotre segons quin tipus de cagades. I el tipus de disseny, el tipus de servei que tens que donar és diferent.
La companyia
i les coses que estava fent Apple fa 10 anys ara ho han de fer altres empreses.
Això és normal amb la majoria d'empreses, perquè canvien els objectius, canvia el mercat, canvia el públic, etc. Val a dir que teníem a la recàmera un capítol per parlar de, també per veure una mica l'evolució d'Apple des de dins, per parlar de l'Apple Stores físiques.
Sí, amb un Genius.
Amb un Genius que ha...
Que bueno, no hem pogut...
Que ho hem deixat per l'inici, sí, de la temporada següent.
Un Genius, posar-li una veu així distorsionada.
Ara ja no treballa.
Ja no treballa. Ja, per això,
per parlar, això volia que vingués.
Per això podem parlar amb el Genius. I és interessant, i ho farem, ho deixo allà. Jo he tingut experiència amb el Genius aquesta darrera
setmana. Quin tipus d'experiència?
No heu anat a la nova, aquesta habitació que està sola per allà?
Aquesta habitació, tu tens molta d'això amb l'habitació.
El quarto escuro de la Apple Store.
Sí, però...
Amb aquell o a Mac Nuevo.
Però el Dark Room aquest ja existia. Els periodistes havíem anat allà a rebre els obsequis que ens donava Apple, te'n recordes? Bueno, obsequis. Sí.
Ara ja no...
Sessions de hardware. Ara ja no en donen d'això, oi?
Bueno,
a nosaltres no.
És que hem... com es diu, hem rentejat massa d'Apple,
sí,
mossega la poma i
hem rajat.
Bueno, no, el que anava,
això és bo,
el que anava, experiència, per acabar ja amb temes d'Apple, experiència d'aquesta setmana passada a la Genius Bar, a l'Apple Store física, perquè el meu MacBook de 13 polzades finals de, bueno, early 2015, que és l'últim MacBook Pro amb teclat de persona, vale? La penja va venir un...
Per cert, aquest teclat Mariposa 2 i Mariposa 3, el Johnny Ive no sé si tindrà alguna cosa a veure.
És per donar-li d'hòsties.
Jo espero que no. En tot cas,
el vaig portar perquè la bateria se m'havia inflat.
Mm-hmm.
Una de les cel·les de la bateria es va inflar.
És impressionant, sembla una bossa, eh?
Sí. No es va inflar tant, però bueno, vaig anar amb tren. Normalment jo porto el portàtil de la feina, que és un laptop amb clítoris, i de Lenovo. I no porto el MacBook. El meu MacBook Pro està en una estana allà.
Tu fas servir el clítoris? Que jo trobo que no funciona gens bé.
Jo no tinc clítoris, però en qualsevol cas, si en tingués, suposo que el faria servir, sí. Doncs...
El de l'ordinador. El dels amics.
Sí,
El de l'ordinador.
No, el clítoris no l'he fet servir mai, aquell.
És que va molt malament.
Bueno, no, perquè jo m'he adaptat al trackpad i necessito més superfície.
Tu ets més de joystick, no?
Jo soc més de joystick, sí. Doncs... Prou! Haurem de tornar a posar explícit, hòstia! Cago en l'eu! Bueno, doncs... El meu MacBook Pro estava sempre plegat.
Era un MacBook Pro iMac.
iMac, sí, perquè tinc l'Apple, sí, ho he explicat moltes vegades. Bé, vaig anar a la Genius Bar, m'han trigat una setmana a reparar-lo, però la noia, la Lara, que per ser des d'aquí, Lara, si m'estàs escoltant, que no, ho faràs, et dono les gràcies per la bona atenció rebuda, per lo ràpida, sol·lícita, ben explicat tot el que em vas explicar i el detall que vareu tenir, i no tu, l'Apple Store.
A més, les noies que treballen a l'Apple Store tenen un hàndicap addicional perquè no poden jugar amb el clítoris.
Ai, senyor. Bueno, en qualsevol cas, em van canviar la pagant, perquè ja no estava en garantia.
Pagant a la feina, no poden jugar a la feina.
Sí.
Pagant una mica, bastant.
200 pavos, vale, pel canvi de tota la bateria. Però em va dir, mira, sé que no està en garantia, la garantia dels 2 anys es va acabar al gener de... No sé, suposo que sí, d'aquest any, crec, exacte, perquè vaig comprar a finals del 2000, jo vaig comprar el 2016, va acabar al gener, a principis del 2017-2018, no, al gener de l'any passat. I em va dir, t'has de pagar el canvi, que són aquests 200 pavos, però et canviarem completament la carcassa superior i la carcassa inferior.
Per què? Perquè la bateria l'havia fet molt bé.
Correcte. I no me la van cobrar.
No, perquè si no haguessis fet la reparació. Si te l'haguessin de cobrar.
No sé què haguessis fet.
Comprar una màquina nova.
No, com el nostre amic Joan, que se l'ha comprat per eBay, que ho fa molta gent, se'l compren de segona mà, perquè els nous no els volen.
Bueno, tanquem tema Apple i anem cap a la comunitat, que tinc dues coses ràpides a dir.
Vinga, un segon.
L'empresa aquesta que farà el Johnny Ive.
Loveform,
no sabem ben bé a què es dedicarà, no?
Temes però de disseny.
Entenem que faran de consultors a Apple. O sigui, que els següents productes encara tindran la mà del Johnny Ive, suposo. Perquè, per exemple, l'iMac és una cosa que s'ha de renovar ja, perquè fa molts anys que tenim aquest disseny.
Vols que et digui la veritat? Hi ha molta gent ja dins del departament de disseny d'Apple que pot fer moltes coses perquè ja tenen la cultura de l'empresa super...
Passa que fa una mica de por, igual que quan va marxar l'Steve Jobs, no? Que...
Però pot aparèixer una altra persona ja amb idees diferents que també sigui interessant.
Sí, no, necessiten idees noves, realment.
Per això dic que sí, no, sí. Jo per això no em preocuparia. Anem a la comunitat i saltem en una segona part on tenim una pel·lícula de ciència ficció de la Xina que serà molt interessant de comentar. I a les propostes també
hem
tenim...
de parlar de Huawei una miqueta.
Una miqueta.
Està a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Us en doneu compte que amb una notícia intranscendent com la d'en Johnny Ive, que no va enlloc, ens hem tirat gairebé mitja hora?
Sí, bueno, perquè...
Mitja hora.
28 minuts, o sigui...
És que nosaltres som especialistes en no saber dir res i estirem del fil.
Estirem del fil. Comencem a explicar que matem mosques i coses així.
És un acontecimiento, que no sé com es diu en català.
Esdeveniment
important.
Un happening.
És una marxa important d'Apple.
Però a efectes pràctics ja no hi era.
No.
Bueno, anem a la comunitat. La comunitat, només dir-vos dues coses. Estem ja a l'estiu, ja sabem que és època
difícil.
Hem tingut
que prorrogar el Flying Circus.
Ah, sí, és cert. I a més...
El temps aquest, que perquè s'haguessin caigut els avions al cel.
Clar, estava programat per dissabte, divendres. I dissabte... Val a dir que dissabte a Tordera la temperatura no va pujar tant com divendres. Divendres va ser horrorós. El que passa que la calor extrema es va anar desplaçant cap a la part de Ponent a Catalunya.
Però
igualment feia una calor.
El tema
ja no era només l'avió, no només era volar amb aquestes condicions, perquè clar, és un avió que no és un 737 Max amb aire condicionat. És una avioneta de dos places que té xicharres, m'entiendes? És que la zona on havíem de fer la barbacoa està com molt desprotegida, no? És una zona d'ombra, l'ombra que pots crear és artificial i era molt... Era
bàsicament complicat. Amb un plàstic penjat entre quatre pals.
Per tant, no era... S'ha mogut, no s'ha suspès,
pèrdua,
sinó s'ha posposat a quan tornem de...
Buscarem un dia al setembre per fer-ho.
I els que estaven convidats continuaran estant convidats, ja buscarem la manera. Vale, dues coses a dir. Una, ja fa un mes que no tenim un nou subscriptor, un nou mecenes a l'aixeta. Tenim molts, tenim 42.
Podria haver algun subscriptor que digui: mira, jo em faig subscriptor amb la condició de que no parleu de que mateu mosques.
I ho podríem acceptar, no?
Jo,
però què passa? Acceptaràs les condicions que t'agradin? No, però
jo el que podem fer és que si a la setmana, al mes que parlem de les mosques, li tornem els diners.
Mira, si anem tornant diners per una cosa d'aquestes, ens quedarem sense un duro ni per pagar, ni ara hem de pagar el domini, el SiteGround.
Ens
quedaríem
amb números vermells com quan algú torna a patinet.
Exacte. Bueno, no, només dir-vos que vinga, animeu-vos, ja sé que és estiu, que és complicat, les vacances, els nens, les colònies, però ostres, un euro. Un euro al mes. I si no voleu fer donacions en plan mecenes, sí que teniu una gran oportunitat el dia 15 de juliol de pensar en nosaltres i ajudar-nos molt fort a l'Amazon Prime Day.
Què passa el 15 de
Amazon Prime Day?
És Amazon Prime Day.
Comprarem totes les compres.
És a dir, la festa del consumerisme.
Consell a tothom que ens vulgui donar un cop de mà: seguiu-nos al grup de Mossega la Poma a Telegram, perquè aquell dia 15 us bombardejaré a enllaços d'afiliats.
Sí, el dia 15 no entreu a Telegram.
No entreu a Telegram.
Jo el passat Prime Day em vaig comprar les Philips Hue a meitat de preu.
Estic buscant unes...
Ei, poca broma amb els Philips.
Jo també em vaig comprar amb el Hub.
A veure, corre per Twitter un vídeo de les bombetes de General Electric. Es veu que General Electric tenia unes bombetes intel·ligents i es veu que hi havia alguna espècie de bug, problema de seguretat, i van deixar anar un vídeo amb un senyor que parlava així molt content: ei, les noves bombetes intel·ligents de General Electric, hem de fer un canvi de firmware, sisplau, segueix aquest procediment per fer-ho. I llavors és: encén la bombeta, apaga la bombeta durant 3 segons, Ara encén-la. Ara apaga la bombeta durant 2 segons. Ara encén-la. Ara apaga-la durant 8 segons. Així. I diu, les bombetes que vinguin d'aquesta caixa, aquest és el procediment. I ara van encendre i apagar. Les bombetes que siguin de l'altra, tal. Et pixes.
Això per actualitzar-les.
Per actualitzar-les. És a dir, ves a la merda, agafa la bombeta i fot a les escombraries o recicla-les.
Mira, per això és ara les Hue es comunicaran per Bluetooth, no caldrà que hi hagi un hub.
Ah, sí? Les
sí,
noves.
Però el bo que tenia el hub és que era capaç d'actualitzar el firmware i ho gestionava el hub. Mira, de la Hue.
La Tere em va enviar una notícia de Philips, que tenen estan a punt de començar a treure productes amb una tecnologia que es diu Li-Fi, que bàsicament és transmetre informació a través de la llum d'espectre visible. Vale? De fer algun tipus de pampallugues, entenc que fotran algun tipus de pampallugues i a través d'aquestes pampallugues fan comunicació en 2 sentits i, per exemple, algun lloc on tu tingui...
Per que lo entienda, wifi en una llum...
Light.
Sí, però, a veure, més que wifi, perquè wifi, per exemple, tu pots tenir una cosa connectada a la butxaca. Això és per llum visible.
Vale.
Però si tu, per exemple, tens una casa i, com per exemple a casa meva, jo ara no tinc un problema perquè no m'arriba un cable Ethernet aquí baix, perquè el router està a l'altra puta punta i necessito, doncs, tirar cable i no ho he fotut. Potser quan van vindre els electricistes hagués dit, Litri, pon-me un cable d'Ethernet, però no ho vaig fer. Doncs en comptes d'això, pots comunicar-te a través de bombeta a bombeta tot el que sigui línia visual. I després pots posar, doncs, un replicador wifi o algun d'allò, però és una manera de tindre internet com una xarxa local molt ràpida sense necessitat de tirar fil, i a més al contrari de la wifi no te la poden hackejar, perquè jo puc caçar la wifi del veí, però en canvi si el veí no veu les bombetes de dintre de casa meva perquè tinc, jo que sé, una tecnologia com cortines, doncs no pots
agafar
i llegir. Gran
tecnologia anti-hacking,
cortines, o persianes.
I per connectar-te al dispositiu d'estar
visualment. Has de tindre, doncs, ha d'haver-hi una comunicació, ha d'haver-hi línia directa
si
visual.
Si tens el nen jugant a bàsquet al passadís, doncs ja te'l fotis.
No se puede.
Bueno, tinc que...
Això es diu Li-Fi, no?
Li-Fi, sí.
Que fa molts anys que es parla, però
sí, però
no
sembla ser
vist...
que trauran una línia de productes que podreu comprar per Amazon amb els afiliats de Mossega la Poma.
Esclar.
Bueno, doncs dues notícies més breus. La primera és Huawei. Sembla que hi ha una mena de relaxació.
El Pastanaga s'ha anat cap a Àsia, s'ha saludat
que, per cert,
amb el...
va estar amb el president de Corea del Sud a la zona
a la zona desmilitaritzada. Jo hi he estat allà.
Tu has estat
jo he entrat a Corea del Nord per la DMZ.
I el de Corea del Sud li va dir, anem a entrar a la zona desmilitaritzada perquè de la meitat cap allà ja és Corea del Nord. I el Trump va
passar, no li va demanar permís, eh? Li sembla bé que entri,
sí, sí, però el de Corea del Sud no va demanar permís, el de Corea del Nord.
No.
Va entrar a la zona desmilitaritzada.
Perquè aquella zona és...
El Trump
va estar allà, llavors hi ha un vídeo del desmilitaritzat, amb el panxut aquell.
Però que no va demanar permís al de Corea del Nord.
No.
Era el de Corea del Sud.
No, és que no va entrar tècnicament.
Va entrar a la zona desmilitaritzada, sí. I el va vindre a rebre el nord-coreano, ¿vale? el Kim Jong-un, i llavors va dir, hola amic meu, li dona la maneta, i diu, li sembla, i llavors hi ha la línia, es troben just i es donen la mà en la línia, que a més hi ha algú que ha fotut un meme agafant la portada del disco de Pink Floyd Wish You Were Here, sí. On hi ha 2 senyors que es donen la mà i un està en flames i un és el nord-coreano i l'altre és el Trump cremant-se, fantàstic. I llavors li dona la mà i li pregunta, amic meu, no em pensava que ens trobaríem aquí, mai m'hagués pensat que ens trobaríem aquí,
i sembla bé... Com que això no estava gens preparat...
I llavors diu, li sembla bé que atrevessi, i si passi, i llavors l'altre diu, si vostè entra aquí serà el primer president d'Estats Units que està en oficina que entri dintre de Corea del Nord. I entra i fan el d'allò. Però és molt xulo perquè se'n va a Xina...
Allà el podien haver matat i no hagués passat res, no?
Allà dintre és tremendo. Quan tu entres...
Un cop trepitges aquella...
El non-disc, l'NDA, que tu... Diu, el document... Mira, tenim un Carles Caño! Acaba d'entrar...
It's alive! És alive, Carles Caño
està vivo.
No estava mort, estava de parranda. Doncs quan has d'entrar a la zona desmilitaritzada et fan firmar un paperot tremendo, bàsicament dius mi vida no vale nada, soy una patata i si me disparen. Llavors era molt xulo perquè deien no senyalis, apuntis a ningú amb el dit. Es pots apuntar-los amb una càmera de fotos, però... i bàsicament el tema és anava amb la càmera de fotos apuntant als guàrdies fent-los fotos, però no senyales amb la càmera.
A més, els guàrdies aquells estan serios i veus els americans estan fent selfies.
No tenen cap mena de sentit de l'humor, d'allò. Però llavors és molt divertit perquè corre per Twitter, perquè es veu que quan va, abans d'anar a Nord-Corea, se'n va anar a Xina, vale? El tram, perquè ja que se'n van a aquella part del món, doncs, per, doncs,
la Xina ha estat amb el del G20.
Se'n va anar amb el del G20 i es va entrevistar amb el president d'allà, i és quan d'alguna manera han dit que, bueno, aturarem una miqueta el tema aquesta de la guerra comercial, perquè no prenem mal, és molt xulo, perquè va anar a saludar amb un militar i llavors el Trump li va donar la mà, el militar el saluda, el Trump el saluda, el militar li va donar la mà, o sigui, igual que la sopa de ganso del, igual que el gag del gran dictador del Charles Chaplin, però amb el Trump i un xino, meravellós, corre per Twitter aquesta setmana. Llavors, bàsicament sembla ser que el Trump estan agafant i estan frenant una miqueta i diuen que perdonaran a Huawei per els
atenció.
Seus pecats.
Bueno, perquè Huawei té un monton de xismes a tot arreu, no? Tenen switchos, tenen antenes,
bàsicament,
tenen de tot.
Anglaterra tenen una primera fase del 5G que bàsicament era dir, si no podem tenir Huawei, ho hem de tirar tot a terra.
Exacte.
Ho hem de tirar tot a terra.
No,
les antenes,
no és que siguin els mòbils i Android, no, és que són una sèrie d'aparells que es fan servir a molts
però igualment, realment Xina ha tingut que baixar-se alguns pantalons perquè Huawei estava rebent moltes hòsties, o sigui, les ventes havien caigut en picat.
Sabeu els telèfons típics de Cisco que estan a les empreses? Doncs pues Huawei també en fa.
Sí, home, i els routers. Sí,
aquest Cisco ven molt,
a cap si tenen ningú.
Xisco, com vens, no?
Bé, parlant de xinesos, va, anem cap a...
Què fan els xinos?
Això ja està generant.
Ha intentat fer de Carles Can.
Wandering Earth,
un momentet. Que, a veure, jo és que me'l va recomanar en Benjamí, vale? Benjamí, has de veure una pel·lícula, però no sé si t'agradarà.
Raül, que per cert, deixeu-me fer un parèntesi. En Raül havia d'estar aquí avui, però no és possible que es connecti.
Perquè no tenim l'IFI.
No tenim l'IFI i la logística que tenim aquí és una mica complicada. O sigui
és molt complicada.
Raül, una abraçada molt forta, un petó molt fort. El teu club de fans de Telegram està super excitat de que hagis tornat a mossegar la poma.
Sí, sí.
La temporada 13 és la teva temporada, xaval. Sí.
Quan es compres ulles de pasta que comprin blincs d'afiliats de mossegar la poma.
Exacte, i torna.
Què li heu fet al Raül perquè torni?
S'ho ha fet ell.
S'ho ha fet ell sol.
Però encantadíssim. El que passa que avui, hòstia, hagués estat molt xulo que hagués estat, perquè a més volia parlar d'aquest tema i volia parlar de diverses coses i no ha pogut ser, em sap molt de greu.
Bueno, a veure,
una abraçada a la freda
sempre
Irlanda.
Sempre podes fer un minuts mosseguis amb el Raül.
També, sí, també. I a la fresca piscina i tal. Deixo una piscina de plàstic i mentre vas caminant per la piscina de plàstic...
O sigui, la piscina a Irlanda es congela, que fa molt de fred.
Bueno, em sembla que l'estiu, amb el canvi climàtic, ara fot calor tot arreu, eh? Que l'any passat a Suècia tenia els boscos que es caien els arbres del sol. Bueno, a veure, doncs a veure, jo m'he mirat la pel·lícula, però clar, com que ja la pel·lícula és tan estracanada, és molt, ja et dic, l'estètica és com si fos d'un tràiler de videojoc on intenten ficar el màxim de coses i efectes especials tot en un, però en comptes de durar 30 segons, dura 2 hores seguides. És molt a sac. Allò, esclar, te la mires doncs, en plan, doncs,
jo crec que és una pel·lícula que no agrada,
visió...
no agrada als xinesos ni agrada als que no som xinesos. Perquè a més surten a la principi de la pel·lícula, estan com 3 minuts posant tot el d'això de Beijing, el centre de turisme de Beijing, el no sé què d'indústria de Beijing, el no sé quantos
Alibaba i Netflix.
Sí, hosti, és que és molt heavy, és com si Amazon Web Services o Amazon patrocinés una pel·lícula, perquè és feta per Alibaba, o patrocinada.
Sí, i los 40 ladrones.
Alibaba són els d'AliExpress.
Llavors, a veure, hi ha unes reflexions que m'han interessat.
I és a l'Amazon Web Services de l'altra banda del mur.
També fan, realment.
De la mateixa manera que si, per exemple, mireu una pel·lícula de Bollywood, veureu que hi ha una sèrie de patrons...
Perdona, però els bollywoodenses són de Bollywood i són per ells, i les pel·lícules els de Bollywood els encanten
i són estupendes.
I no intenten imitar els americans, són raros, com els indus.
Quan tu mires...
Que està molt bé, que a mi m'agrada.
O sigui, jo he vist alguna pel·li de Bollywood i és que és acollonant.
I la música és super...
Sí, a més, són horteres perquè els agrada ser horteres. I què passa?
Però és la democràcia de l'horterisme, però està molt bé. Jo ballo,
és fantàstic.
Les tinc a l'iPhone, tio.
Ma germana les canta i les balla i tot, és fantàstic. Sí, sí. Però de la mateixa manera que quan tu veus Bollywood veus que el sentit de l'humor és diferent, que la manera, els planos que fan són diferents, que les estructures... Doncs amb els xinos també hi ha coses diferents, vale? Jo ja ho coneixia una miqueta de veure pel·lícules de Kung Fu fetes en allà, però clar, normalment les pel·lícules de Kung Fu són produccions de Hong Kong, vale? que és una miqueta una altra cosa. Però això no, això és Xina continental fotent ciència-ficció i en producció massiva. Llavors són coses que això és d'alguna manera és una manera de dir, això està sancionat.
Fixeu-vos que parlem de tot l'embolcall per no fer spoilers.
Vale? Però,
per no dir-vos que no direm vale, res, eh?
Bueno, però... veure, això està sancionat per la, d'alguna manera per el govern xinès. O sigui, hi ha totes les empreses a padrinar que el govern xinès
estan fent propaganda,
la seva,
estan fent propaganda de que Xina té la tecnologia per fer el que fa la pel·lícula, que és agafar la Terra i emportar-se-la a...
el Meneplàcito, dona sí. El seu Meneplàcito. Però bàsicament és una pel·lícula que està gravada en Xina, en xinès, i és per Xina. El que passa que Xina, el Netflix dius, ho fotem a tot el món en streaming perquè és una superproducció que te cagues.
A veure què passa.
Però és una producció per a Xina, està sí, feta perdona, en xinès.
Està a Netflix, dius?
Sí, està a Netflix.
A Xina i a Netflix?
No, no, està a Netflix, aquí el pots veure des de Netflix.
Vale, vale.
Però és una producció xinesa feta en vale. Xinès i tot. O sigui,
però,
Netflix te l'adopten.
A veure,
Netflix
a... Zapatero a tus zapatos. Vale? Zapatero a tus zapatos. No. He vist, perdona, parèntesis, he vist aquesta setmana, aquest cap de setmana, amb una de les nades i tornades a Blanes matant papallones aquelles, he vist una producció francesa, vale? Francesa, de guerra... la guerra actual, de submarins nuclears.
De submarinos?
On el protagonista era el tio que tenia el sonar, que era un superdotado,
allà, pu!
Que oía o este decía que era un submarino que aún no se había inventado, pu! I era verdad, eh? Sí, sí.
Pu!
I és un... és, sí, què foten els francesos fent pel·lícules de guerra de submarinos? Una autèntica cutrada. ¿Vale? Un asco de película.
Vale, vale.
O sea, no aguanté más de media
es
hora.
Es una antipropuesta.
Sí.
Vale, o sigui,
no bueno, cierro vale. Paréntesis.
Bueno. Però no ha estat spoiler, això.
No, no,
no, no, no, no, no, no ha estat cap spoiler.
Vale. Bueno, llavors, la idea és, com que és una pel·lícula feta per, de xinos per xinos amb el meneplàcito del govern xinès, és a dir, a veure, quins són els patrons culturals, els valors culturals que es fiquen dintre aquesta pel·lícula, són interessants veure-ho perquè al final és dir, el govern xinès utilitza aquests mecanismes per crear, la, per primer de tot treballar amb els elements culturals que ja hi ha a la societat xinesa i com els utilitzen i cap on els van dirigint, perquè és un mecanisme de control, llavors és veure-ho, llavors interessant, coses llavors, la primera cosa, és dir, hi ha un repte per a la supervivència planetària. En aquest cas és, hi ha un calentament global, però bé, perquè el Sol s'ha de convertir en una supernova.
No,
vale?
Jo crec que supernova no, perquè és que si fos així no et serviria absolutament de res que la Terra marxés a l'estrella més propera.
No, 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 ja t'estan...
No, és una supergegant vermella, que és el que li passarà al Sol quan arribi al final de la
una
seva vida.
Doncs una supergegant.
Que no,
una
gegant,
ja nosaltres... diuen, en 100 anys el Sol arribarà fins on està la Terra.
Sí, el que li hauria de passar d'aquí 4.000 o 5.000 milions d'anys s'accelera i li ha de passar
anys.
En 100 anys.
Sí. D'aquí a 30-40 anys, sí, vale? Vale. Molt bé, d'acord.
Doncs... corre, 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 que nos tenemos que ir.
Corre, corre, corre. Sí. Llavors, però llavors la idea és dir, hi ha un repte per a supervivència planetària, les nacions del món s'uneixen per actuar conjuntament i això és automàtic, no es dedica ni un segon a parlar de tensions o negociacions. Ajunten i punt. Hay que hacerse y punto, no se discute. Vale? Això és interessant. En una pel·lícula americana haguessin dedicat mitja pel·lícula a les negociacions i un dels protagonistes hagués sigut una diplomàtica amb traje de jaqueta amb el pentinat de la Tere. O sigui, hagués sigut així. Bé?
No, no, i amb el seu poder de convicció.
I amb la seva veu sexy. O sigui, hagués sigut així.
Sí, sí, sí.
Vale? O sigui, aquí, en canvi, no, el xino no. Esto ha sido. Punto. Si no tenim que juntar...
I tot el món va fer de xinès i va acceptar el que es tenia que fer.
No, no, però exacte. Mm-hmm. Llavors, després, l'altra cosa és interessant, l'amigote de l'astronauta, hi ha un personatge que és el papa, que és l'astronauta, està a l'Estació Espacial Internacional, que és una situació superxula, l'amigote rus. Vale? I totes les referències als orígens dels astronautes, no són astronautes, són cosmonautes, i es parla d'en Yuri Gagarin. Vale? O sigui, els americans que els den pel culo, això és interessant, no apareix cap referència als Estats Units, només en algun paperot de quan hi ha ensenyen uns papers que signen no sé qui i apareixen als Estats Units, però bàsicament altres nacions, els russos, els israelis i tal, és interessant,
sí, gent sensata.
Vale? Llavors, clar. A tots els que estan a dalt d'allò fan servir un pinganillo de traducció simultània, es mostra durant un segon, es diu, activa el traductor, punt, ja està, se da por sentado, va tot super ràpid.
Però això és el que passa a la Xina, ara te'n vas a qualsevol lloc de la Xina i dic, mira, a partir de demà per pagar has de passar per aquell arco que
la jeta, la jeta,
que la jeta que t'identifica,
ni Apple
la...
Pay ni polla, ni... el careto
és el careto pay.
Però com ho fan els xinesos? Són tots iguals, no?
Això és molt racista. Fora de mossegar la por.
Fora
de mossegar la por. No, però el careto pay, aquest el s'instaura d'avui per endemà.
No, no,
demà
no,
tota
no,
la població ja està,
no
hi ha res a discutir. No, una manifestació, no, en el Parlament. No hi ha Parlament.
Això és com lo de Demolition Man, que llavors ara si tu vols pagar, robar, amb una persona li talles el cap i quan has de pagar treus el cap de l'altra persona i ja està, no?
I si mostres una foto tamaño d'una 4?
Això són els trucs aquests d'iFixi que intenta veure.
Pues mira, si... t'ahorres la sangre. Però...
imagina-te. Però et gastes tota la tinta impressora, que està supercara, eh? Com si tinta més... oficial HP, t'arruïnes.
Més barata, sí.
Vale. Bueno, llavors, l'altra cosa és, el ritme de la pel·lícula és superràpid, de la mateixa manera que el disseny de les pàgines web a Xina és moltíssima informació per tot arreu, passa de tot simultàniament tota l'estona i no et deixen temps per pairuar tot, tot a sac.
No és molta informació, però és que les lletres estan de dalt cap a baix.
No. Però aquí passa de tot tota l'estona. És algo d'allò. Però no és allò com a les pel·lícules, allò, pel·lis d'Ingmar Bergman, planos de 2 minuts seguidos sin que nadie diga nada, i et fan servir l'efecte de desenfocat perquè sàpigues on has de mirar la pantalla. No, tot amb perfecte sharpness, tot perfectament enfocat i tota la vegada, i tu mira on vulguis, que segur que passa alguna cosa interessant. Si pots mirar la pel·lícula 10 vegades i no veure la mateixa pel·lícula. És fantàstic, eh? Llavors, això és interessant. Després, hi ha una altra cosa molt interessant, que és, per una banda, hi ha la narrativa de manipulació estatal, eh? El que passa a l'escola, els missatges moralitzadors, advertències de seguretat, coexisteixen amb equilibri amb la rebeldia i la picaresca, eh? De penya que falsifica, subornen els tios de la presó amb regalos, la gent ignora les normes,
però,
veure, hi ha com un
moment,
equilibri.
Però un moment, és la picaresca acceptada pel govern.
No, és la picaresca Blade Runner, o sigui, però d'alguna manera és de dir, clar, i quan has estat així, dius, tenen totes les normes, i aquestes són les normes, però no es les passen.
No és creïble. Aquesta pel·lícula no és creïble. Hi ha una escena que em va sobtar.
Home, a veure, des del moment que agafen la Terra i se l'emporten...
No, però dic no a nivell xinès. El xinès. Hi ha una escena on estan veient la televisió, el telenotícies xinès del migdia. Els xinos estan obligats a mirar el telenotícies migdia. Clar. Això són xinesos. I apaguen la televisió i se'n van.
Que rebeldes, no?
Això és supergreu.
Que rebeldes.
Això és superxungo. Això se va entrar al Parlament de Hong Kong i posa els peus
sobre la taula com a Steve Jobs, sí.
Imagina't, bueno, això és xumbetxungo. Més coses. La intel·ligència artificial no es revela i no és la dolenta, però segueix al peu de la lletra les ordres, això genera problemes amb la pel·lícula. No farem
com a les pel·lícules americanes on les màquines sempre
són les dolentes. No, la IA fa el que li diuen que faci.
Menys en el robot number 5. En el number 5, el number 5 era bo.
Vale, sí, això sí.
Ah, que era dolenta.
Five, o el C3PO i l'R2D2.
Però la IA, bueno, és dolenta.
Vale. No, la IA fa el que li diuen.
Vale.
El que li diuen.
Com un xino més.
Vale, i una narrativa, no, fa el que li diuen. No, al contrari, els xinos subornen, foten trapis,
tremendes.
Ells són estatals mentre no ven, i quan no els ven, tots trapis. És com l'equilibri i ho accepten, és així. Sabem que farem trampes i, per tant, bueno, pues vamos muy formales hasta que hacemos trampas. Després, no hi ha un heroi que salva el dia. A la pel·lícula americana sempre hi ha un heroi que salva el dia.
Podria ser la nòvia de l'heroi.
I la nòvia de l'heroi. Podria ser, doncs, jo què sé, la noia
que no fa res interessant, però que està molt bona.
La noia aquesta amb el pentinat de la Tere, que a més de ser diplomàtica, és astrofísica, enginyera, i a sobre experta en jiu-jitsu, perquè el seu pare la va tindre a Filipines quan era jove, i llavors ja ho fa tot ella. No, aquí no. Aquí és, hi ha molts herois i heroïnes que van fent moltes coses, tots han de fer una decisió ètica de fer el correcte, i llavors tots van prenent la mateixa decisió, i quan hi ha prou gent que pren la mateixa decisió, arriba un moment que el govern canvia i segueix la corrent d'aquests.
Oh, fa cas la gent, el govern.
Sí, però és molt interessant.
Esto es lo nunca visto, tío.
No, però no és això, no és un individu.
Sí que és ciència ficció.
No, però és molt interessant la idea que és. No és un individu, hi ha una sèrie d'individus que comencen a actuar i a fer el correcte, i quan hi ha prou gent, el govern diu, vale, pues ahora vamos. És molt interessant.
És la societat blockchain.
La narrativa. Sí, és blockchain, exacte.
És el mateix.
És exacte, però...
Ara,
és blockchain.
Ara s'ha estat molt bé, Miquel Àngel.
No, però és bestial, però aquesta és la narrativa. O sigui, aquesta és una narrativa que aquí no existeix. Aquí el que hi ha és el superheroi que tomar por culo todo i d'això.
És una mica... Sí que és veritat que, ara parlant una miqueta més seriosament, no defensa excessivament l'egocentrisme clàssic de les pel·lícules americanes o yanquis, no? On hi ha el protagonista, que és el que ho fa tot i el que ho salva tot i el que...
Sí, a més hi ha un problema que no saps qui és el guapo de la pel·lícula perquè em semblen tots iguals.
No, perdona, ara escollir... Això tu, però els actors i les actrius que surten són actors i actrius molt coneguts a la Xina.
Segur. Bueno, algun jo ja l'he vist en alguna sèrie americana i tot, eh? Sí. Sé que el que fa de iaio l'he vist en alguna pel·li, en alguna pel·li de Kung Fu de les que miro. Bueno,
quan era jove, no?
De les... no, fent de iaio, aquest senyor, aquest senyor fa de iaio des de fa 40 anys, eh?
Sí, ja és... Hi ha xinos que pensa ser que... joves tenen cares de iaio, sí, sí, els agafen com a actors i segueixen tota la vida
els fent xinos de iaio. No, el Jackie Chan està com quan tenia 17 anys, sí, és el que hi ha.
Pues té raó, perquè he vist aquest dematí un reportatge de Sichuan, de les muntanyes, sí, de Sichuan, sí, d'un senyor que havia construït la via fèrrea del, encara dels trens aquells que passen a vapor, que van amb carbó, i tenia cara, dic, hòstia, com pot ser aquest iaio que hagi construït allò als anys 50 i tingui aquesta cara de jove?
Està igual.
No, és que és acollonat.
Era iaio, sí, perquè caminava així de iaio. Però
no, llavors... Llavors, és interessant. Llavors, l'altra cosa és l'altra és, no hi ha cosa prou gran o prou bèstia com agafar i moure tota la Terra fotent-hi motors i coses, aturar la rotació de la Terra i tot això.
Deixa de girar la Terra.
No, directament. Espera, i fan així, li fan a la Lluna. Tu vete.
I la Lluna, aparta't. Aparta't d'aquí.
No, heu dit que no faríeu spoilers.
No, la Lluna no surt, és la part que no surt, ja t'ho explico. És això, ells... Qualsevol cosa. Clar, pensa que han fotut lo de la presa del Yangtze. O sigui, van agafar una zona enorme de Xina i la van inundar. Cap problema. O sigui, no, són...
Amb els xinitos a dins?
No, amb els van donar 5 hores per marxar.
Vale. Va venir una grua d'aquelles, va fer jo, va agafar la iaia, també se la van dur. Perquè...
Vale, i llavors, hi ha una altra cosa que m'ha fet un tuitero a l'Equiza, que no sé qui és, quin senyor, és un que porta el senyor del, un porta la foto del loque de Perdidos, el calvo, i em diu que m'he deixat una cosa important, dir que el desastre climàtic no és culpa del calentament global, no és un problema intern generat pels humans, sinó és una cosa externa, ja sabeu que a Xina sempre això és l'amenaça,
el
sempre
Trump diu això també,
com?
El Trump també diu
el
això.
Trump és gilipolles, vale, deixem el Trump que és gilipolles, pobret, ja vindrà la CIA a dir-me
per cert,
cosa, però ja ho saben.
Sinerbov, hem de fer uns mosseguis parlant de la política americana vista des d'Amèrica.
Vale, d'acord. El faig tu amb ell.
Sí, sí.
Jo tinc de fer una birra amb ell, però aquesta setmana no em coincidit.
La birra, bueno, com jo ja l'he fet, ara
la gràcia és, penseu, a Xina és l'amenaça sempre és exterior, per això fotem una muralla i tots a fora, perquè a dintre estem molt bé, no hi ha problemes. Aquí dintre no tenim cap problema, sempre el problema és a fora. I bueno, doncs això, jo us recomanaria que la miréssiu, a veure si teniu més pensaments filosòfics, perquè és que...
No, però està molt bé. Mira, avui he fet una cosa...
Jo crec que després de tot el que ha dit Ludo, jo no me la penso mirar, ja.
No, doncs...
Ja ho sé tot.
Malgrat tot, no, val la pena mirar-la.
No sabré. No, però és una experiència.
Sí, jo estic d'acord amb el Marc. Doneu-li una oportunitat. Jo li he fet he fet 15 minuts d'oportunitat i no he vist més perquè no tenia més temps, Si no hagués mirat alguns minuts més. Anem a les propostes que avui anem supertant.
Anem a les propostes, altra... sí, tenim un altre podcast darrere, tenim cerveses a la nevera.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Què tal?
Tenim propostes, tios?
Sí, tenim diverses propostes. La primera que queda anotada és la de Wandering Earth, que la posaré també com a proposta. Després en Ramon Maria Gallar ens parla d'una sèrie, avui tot és a la tele i al cine. Es diu The Boys, a Amazon Prime. És un món amb superherois. Què passaria si abusessin dels seus poders per benefici propi?
Però això aquí està... És...
No ha sortit encara, s'estrena el 26 de juliol.
Que no sigui a partir dels arguments de la sèrie de Steelheart del Brandon Sanderson, que són uns llibres superbons, que el primer és Steelheart, estan traduïts al castellà, però també en anglès, a la versió anglès són més bons, però són d'un dels grans escriptors actuals de ciència-ficció,
doncs,
Brandon Sanderson.
Està el link, està l'enllaç, com estarà a Netflix, sí. Està l'enllaç a Mossega la Poma, està l'enllaç a les notes del programa, amb enllaç d'afiliats a Netflix, que no sé d'Amazon, que no sé de què serveix.
Jo tinc dues sèries de Netflix, d'aquestes que a mi m'agraden i que segur que us agraden. Una és, tenim tercera temporada de Jessica Jones. Vale? Afortunadament, de tant en tant es canvien les samarretes, canvia la blanca per la negra per la blanca, i així es pot dutxar de tant en tant, perquè va sempre vestida igual, porta els mateixos pantalons de la primera temporada de la Jigsaw.
Fa com l'Steve Jobs.
Exacte, va, fa com l'Steve Jobs.
Matí.
Sí, sí, ella porta la seva xupa, aquella, aquella xupa de pell
però
negra.
Però queda bé, no?
Molt bé, queda molt maca. Va, molt maca, molt bonica, fantàstica la tercera temporada de Jessica Jones, hòsties a manxar-la, problemes ètics i superguai. I llavors, si voleu una sèrie romàntica, romàntica, tenim ja, de fet ja fa uns mesos, però no la vaig, no, no me la va recomanar a temps Netflix, o sigui, molt malament el motor de Netflix, la segona temporada de The Punisher. Gran sèrie romàntica amb dilemes ètics per tot arreu i espectacular la banda sonora. La banda sonora és algo per cagar-s'hi, la selecció, no la banda sonora oficial, la musiqueta típica de la sèrie, doncs que d'allò, no, les cançons que van intercalant enmig de la, dels episodis, acollonants, acollonants, molt bona. La sèrie molt romàntica, molt bonica.
Té un nom romantiquíssim.
Jo, sobretot, per veure amb nens petits, així, nens petits de 6, 7 anys, mireu, xorros de sang esquitxant a la càmera, típic, moltes bales, molts ganivetades, gent que li surt a les costelles, molt maco, molt bonic. Molt bonic.
Bueno, canviant de tema, en Ramon Maria Gallar ens parla d'Estònia, Estònia com a país, i ho fa en referència a que s'ha creat la primera ambaixada electrònica. Hi havia, la E-Estònia, on recordeu que això n'hem parlat a Música a la Poma, ara hi ha una ambaixada electrònica que tindrà una còpia de tota la seva informació digital a Luxemburg.
Molt bé.
Jo també recomano una sèrie, mira, que és Years and Years, és de la HBO. Uh-huh. És una coproducció britànico-americana, perquè hi ha actors britànics i també... Bàsicament parlen en anglès britànic. I no sé si ho deia enganyet, crec que sí, és una barreja entre EastEnders,
sí,
Black Mirror, i això, aquesta barreja entre veïns, no? Es deia veïns? O gent del,
sí, sí,
barri,
gent del barri, barri, gent del barri.
I Black Mirror,
I sortia l'Ethel.
Sí, l'Ethel. Està molt bé, perquè és un futur que comença el 2022 i que evoluciona fins al 2027.
Sabeu que la dona de l'amo del pub d'EastEnders es va casar amb el Brian May, el guitarrista de Queen.
De Queen.
És molt important la informació.
Sí, sí, molt. I a més, molt ben posada en el seu punt.
Exacte. Prestava bueno, el guió...
Sí, ja ho veig. Doncs Years and Years és una sèrie molt interessant que comença l'any 2022, vull dir que comença d'aquí dos
Mañana.
Anys. Sí, però, i clar, comença amb una tecnologia que és com la d'ara, però una miqueta
però
més modificada.
Volen? No volen.
No volen.
Perquè el 2000 ja havien de volar els cotxes.
Però, veus, però...
Ja surt a l'iPhone...
No. L'iPhone és igual perquè portem 10 anys amb el mateix iPhone.
I els AirPods tenen noise cancelling?
No tenen noise cancelling, però els assistents de veu han canviat molt i es diu Senyor, l'assistent
senyor.
De veu. Senyor.
Que també és de la zona de Galacant.
I quan va evolucionant, l'assistent de veu deixa de ser aquell trasto de HomePod a sobre de la taula i es converteix en una cosa que ja està sempre en l'éter.
Etèria ubicua.
Sí, però
és com el Metatron.
És molt creïble, perquè la evolució, aquesta evolució sutil...
Perquè no t'entén mai, no?
És una evolució... A veure, no en parlen, perquè la temàtica no és això, no? Sinó que la temàtica és que la tecnologia que veus que van fent servir i que no l'expliquen, però la fan servir...
Jo et dic la temàtica. En el futur no hi haurà ni homes ni dones, només gilipolles.
Ja.
Pues, és que és la temàtica.
No,
sí.
En el futur no hi haurà polítics homes o polítics dones, només hi haurà polítics gilipolles.
No, no, això és el present.
No. T'ho dic perquè l'altra trama, perquè això és la trama és d'aquesta família i la seva evolució, que no us explico detalls per no fer spoilers, i l'altra és que hi ha una trama política també al costat, no? Dels polítics aquests populistes que es fan amb el govern de tot el món, no? I que això crea tota una sèrie de
mira, jo
realitats
crec
que afecten en el mira, nostre dia a dia, portant-nos a un món molt més miserable del que
hi ha. Jo crec que el que està passant en aquest llustre, aquests 5 anys que van del 2015 al 2020, són molt importants perquè amb el Trump i el Brexit i altres coses, li hem vist la gent li ha vist les orelles al llop i les empreses tecnològiques li han vist les orelles al llop i s'estan començant a fer correccions per evitar coses d'aquestes. Per exemple, hi ha una web d'Estats Units que acusen, que és és de punt de creu, una web de punt de creu, on han agafat i han prohibit motius trumpistes. Han dit, en aquí no volem res que sigui de white segregant, supremacista, o sigui, gent que sigui llavors de supremacista de la raça blanca, no volem. I el Trump, no, el Trump fa aquest dia d'això, i comencem a tallar. I començarà a haver-hi, ens en començarem a donar compte de que haurem de censurar coses. de que no haurem de tolerar la intolerància i que es començaran a posar mesures d'allò. O sigui, ara, per exemple, l'altre dia deien a WhatsApp, no sé on era, no sé si era WhatsApp, es bloquejaran grups antivacunes. O sigui, començaran a haver-hi lloc... No, no sé, aquesta no us en fio.
L'argument més...
Però començaran a haver-hi a dir, seleccionar certs temes, a dir, no, aquesta informació no pot córrer més perquè és danyina per la societat.
Sí, a YouTube fent també.
I aquest tipus de coses, començar a atacar coses concretes que sabem que són nocives. I llavors, a dir, començarem a generar els anticossos que, evidentment, ens portaran cap a una societat menys lliure, però que també som lliures d'anar-nos a la merda sense passar pel la casilla sortida.
El problema greu és que la intolerància arrela perquè diu que poden parlar de la intolerància en, o sigui, gràcies a la llibertat d'expressió.
Bueno, mira, Alemanya des de l'any 46
no es pot parlar dels nazis.
No es pot parlar dels nazis i no es poden ensenyar esvàstiques.
Sí.
I no passa res.
I no...
Dic, mira, això no es pot dir. Uh-huh. Per què? Perquè no volem que es parli i punt. I ja està. Perquè és que si no, hi han coses que s'escapa i se'ns en van de les mans. I si sobretot a adolescents i a imbècils se'ls hi diuen certs tipus de coses i se'ls hi diuen tot el dia, se'ls acaben creient. O sigui, a veure, hi ha un grup de 1.500 persones de Vox, vale, que han agafat i s'han queixat del seu propi partit perquè han agafat i han censurat una miqueta el tio d'Andalusia de Vox perquè s'havia queixat de la sentència de la manada. Doncs no, aquest tipus de coses no, punt. Almenys no donar-los una altra.
Mireu, si us interessa aquest tema, mireu Years and Years, perquè és un altre dels temes, aquest tema polític, està sustentat en base de les fake news. Vale? És molt, molt interessant.
Però jo crec que estem jo sóc optimista perquè estem generant socialment els anticossos. Mm. I és important parlar-ne, eh? Bueno. Però jo crec que s'estan començant a fer les coses que s'han de fer.
Convidats super guais que tenim avui, teniu alguna proposta vosaltres? No entra.
Per cert, a Vox li han tancat el canal de YouTube.
Sí, ja els van... Sí. Però està
YouTube,
bé, massa
YouTube poc. Ara està fent una política potser més restrictiva dels grups aquests bojos.
Però és que YouTube els havien enganxat cagant bastantes vegades.
Vale, doncs truquis, mosseguis per acabar?
Tinc un parell, sí.
Vale. Doncs posem l'entradicta, eh? I la salidicta, eh? Val.
Vale, avui es porto dues utilitats que estan a accessibilitat, que amb iOS 13 també agafarà... Hi haurà bastants menús aquí a accessibilitat de l'iPhone que ajudaran a fer coses... I avui es porto un que hi ha molta gent que es queixa, que és que si anem als que tingueu iPhone amb Touch ID, molta gent es queixa de que per entrar han de fer clic. Han de fer clic per entrar. I hi ha un menú a accessibilitat, si ens anem a generar l'accessibilitat,
accés,
botó d'inici, això els que tingueu Face ID no el teniu, botó d'inici, que diuen que amb els nous iPhones tornarem a tenir Touch ID a la pantalla. Doncs hi ha un switch que li pots dir col·locar el dit per obrir. Llavors, si actives aquest switch...
Això ja hi era, això fa molts anys.
Fa molt temps que hi és. Mm-hmm. Si actives aquest switch, doncs no has de fer clic per entrar.
Només poses el dit a sobre.
Exacte,
i ja està. No has de prémer.
No has de prémer per entrar, que està bé. I l'altre està aquí mateix, és un menú que es diu llegir i... Si hi ha un switch a dins que diu llegir pantalla, ja està bé, perquè si fas un swipe de dalt cap a baix amb dos dits, et llegeix la pantalla.
Això ho utilitza molt la gent cega.
Exacte. Bueno, és que de fet és accessibilitat.
I això també fa molt temps que hi és en els dispositius iOS. Del primer, recordem, ostres, no me'n recordaré el nom d'aquest nano de Tarragona que també feia ràdio, que el vam entrevistar i va estar parlant amb nosaltres, ens va explicar com un cec manega un telèfon mòbil i ell va dir que iOS allà de l'inici el mòdul la lectura. Sí, a més, i ara el que han incorporat són
instruccions. És boníssim el que han posat, eh?
És això, increïble. Més instruccions de veu perquè tu et puguis posicionar. Llegeix-me el primer paràgraf.
Sí. És una passada.
Atura't. Salta el següent paràgraf. Sí. Retrocedeix. Sí, i tu pots donar instruccions.
En el mode lectura fas que llegeixi tot un article.
Sí. Tu fas el swipe aquest de dos dits cap a baix i et llegeix la pantalla.
No, però el que jo dic és, si tu estàs un article, si tu tens un article en mòdul lectura que te'l llegeixi tot.
Exacte. Sí, poses el mòdul lectura i li llegeix. De fet, li pots dir al Siri, léeme la pantalla.
Sí, i també li pots dir. Anuncio. I pues segueix. dibujo o imagen, anuncio, tot, 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 tot.
A veure, una de les coses millors que té iOS, el Safari, és el mode lectura.
Sí.
I quan veus...
Pots fer la lletra més gran.
Pots fer la lletra més gran.
No, però atreu tota la palla.
Atreu la palla.
Sí. Pues amb això està molt bé, perquè jo el faig servir quan vaig conduint i vull llegir un article, pues en comptes de posar l'autopilot i llegir-lo...
Que baguete, que baguete.
Bueno, a veure, llavors,
li dic que me'l llegeixi.
Tens més trucs?
No, ja està.
Llavors, era una cosa. Estem acabant la temporada número...
12.
12. Començarem la temporada 12 més 1 com a l'Àngel Nieto.
La temporada 13, no passa res, aquí no són sí,
anem, anem igual que iOS.
Exacte, és veritat.
Hòstia, això és... No m'havia donat fins ara.
És que mossega la poma... A veure, no perdeu la vista que nosaltres ens vam fundar el 2007.
Clar.
No,
amb l'iPhone.
Abans de l'iPhone.
Bueno, abans de que l'iPhone es comercialitzés.
No, s'anuncies.
Una setmana abans.
Bueno, es no. va anunciar l'1 del gener del, 2000, es... el gener del 2007.
Heu de posar veu de iaios.
Sí, heu de posar veu de iaios. Bueno, acabem aquí, que heu de gravar un altre programa. Només Vinga. Hem de dir a tots els mosseguis que passeu...
Internet i baix.
Sí.
A l'iPod.
Ethernet.
L'email machine.
Això, que passeu molt bon estiu tots, que gaudiu molt de l'estiu, que descanseu força. Ens retrobem oficialment a partir del setembre.
Per al setembre, sí.
Ja anunciarem el nou Mossega la Poma Flying Circus de Murat.
Uh-huh. I farem un minuts mosseguis per tocar els collons.
Farem diversos minuts mosseguis.
I tant.
Bon estiu a tots.
Vinga, que vagi bé. Adéu.